Bon dia, Priorat. Avui reiniciem el programa Priorem Priorat. I ho fem després que el dia 7 de març, que el va ser el darrer, hem tingut un parèntesi que ha durat fins ara de 2 mesos, de 2 ocasions, vull dir, més que mesos, que són més de 2 mesos, de 2 ocasions que hem deixat d'emetre degut a les normes de l'estat d'alarma. Per tant, ens tornem a retrobar. Ens retrobem aquí a Priorem Priorat, Ràdio Falset, a partir d'ara, a les 11 del matí. Priorem Priorat, un programa que l'emetem mensualment des de l'octubre de 2008 i que mensualment, amb tota normalitat, hem anat fent, excepte alguna situació accidental o fora de la nostra voluntat, però mai ens havia passat com ara, que avui estem exactament al 85 dia de confinament, que vam iniciar a partir del 13 de març. Avui, Priorem Priorat, Ràdio Falset, programa número 88. Tot seguit amb tots vostès. Jo em pregunto
si això és bo. Fer un resum o una síntesi d'aquests 2 mesos i pico que realment han estat aquí a la nostra comarca, com també a la nostra projecció de comarca, ja que molts prioritins i prioritines resideixen a la primera residència, per dir-ho així, redundància, resideixen a diversos municipis d'aquí, del Camp de Tarragona, de Barcelona, Sabadell. Doncs bé, avui, en el 85 dies d'aquest confinament que hem tingut, que ara és un confinament en un procés deslimitador, ja que hi havia uns límits molt tancats, ara a poc ja se van obrint aquests límits, sempre al voltant de lo que és el contagi per les mans i per l'aire, la previsió dels 2 metres, d'un metre i mig o 2 metres, i la mascareta. A partir de tot això, ens centrarem, en primer lloc, la primera impressió que vam tenir el 14 de març. Després anirem explicant, a poc, el que va suposar la iniciativa de voluntariat solidari, en aquest cas, al voltant de les mascaretes, que això va ser al voltant dels 26-27 de març, que farem aquí una entrevista a la regidora Núria de Falset. I anirem avançant en el nostre programa per anar al final tots els aspectes de millora, d'oferta i de possibilitats que donem aquí a Priorem Priorat, a la nostra comarca, oberts a Catalunya i arreu del món. Ara, tot seguit, el 14 de març. Ara ens centrarem en el pas que va fer la comarca, a nivell de divisió comarca, perquè la gent estàvem tancats, confinats, i teníem contacte, per exemple, per la meva part, les xarxes socials. Xarxes socials que eren d'amistats, per raó professional, per motiu solidari de buscar ajudes, i també per motius associatius, que eren associacions, que tenim xats i ens estàvem en contacte. Doncs bé, en aquestes xarxes socials van aparèixer les xarxes solidàries. En aquest cas, com a més representatiu entre moltes iniciatives de la nostra comarca i dels seus municipis, ha estat la iniciativa de la xarxa de les costureres, de persones que es van dedicar i centrar a l'elaboració de mascaretes quan feia una gran mancança a les residències i a diverses entitats de les comarques, no sols de la Priorat, sinó de la Ribera d'Ebre. El moviment solidari va ser arreu de Catalunya, Jo vaig estar com a observador i col·laborador a les xarxes socials i solidàries de Tarragona i va estar en uns moments d'un gran bullici de necessitats, per un costat, de demanda de serveis, de demanda d'atencions i, per l'altre, una gran disposició de les persones. Doncs bé, el dia 27 de març, 26, però bé, bueno, 27 de març, vam fer aquesta gravació a la regidora Núria de Falset. Avui pràcticament ja portem 15 dies de confinament, ja iniciat, ho vam iniciar el passat dia 13 de març i ara avui ja estem a dia 27, si comptem el dia mateix dia 13, per tant estem ja a 15 dies de confinament. Una quinzena que no s'ha fet ja, se finalitza, sinó que s'ha allargat 15 dies més i les coses no es veuen clares i es pensem que segons manifestacions oficials del president de la Generalitat pot ser que arribi fins passat l'abril, maig i fins a tot el mes de juny. Avui dia 26 i 27, podríem dir els dos dies, però avui quan gravo això és 27 de març, hem tingut una entrevista amb la regidora de Ciutadania de Falset, Núria Borràs. Bon dia, Núria. Com a administradora de grup de costureres del Priorat, una xarxa de costureres solidàries de la nostra comarca, com va aquesta experiència en el dia d'avui? Avui, que som dia 26 de març, de 2020.
Doncs bé, lo dels grups funciona una mica a cada poble autònomament. Vam començar que eren totes juntes amb un mateix grup a Priorat, però era difícil de gestionar-ho perquè sí que va créixer molt ràpid i el que es va fer va ser dividir-ho per pobles. Llavors cada poble s'autogestiona i hi ha una representant dins el grup de Priorat. I per tant ara és més difícil de controlar quanta gent hi ha a cada grup, però sí, tinc constància de que els grups van augmentant. I també hi ha pobles on no hi havia cap grup i m'han fet arribar igualment mascaretes perquè se n'ha assabentat de que teníem aquest grup creat. I, per exemple, m'han arribat avui del Molar, des de Porrera també m'han fet arribar avui mascaretes. I sí, hi ha molta participació per tots els pobles de la comarca, quasi.
Per tant, ha començat amb el tema de les mascaretes com una necessitat bàsica, una demanda social. Al voltant, el que ens diu les instruccions és que el més important és les mans a nivell del contagi, a part que les mascaretes protegeixen, però s'incideix molt en les mans, no? I aquest és el missatge a nivell d'higiene que és molt important reconsiderar a tota la ciutadania. Sobre el tema dels guants, n'hem fet falta a nivell d'aquí a la comarca. Tens coneixement a nivell de Falset com està la qüestió?
Doncs no, la veritat és que no. Sé que, clar, és una cosa generalitzada, que el material mèdic va escàs, però clar, doncs nosaltres vam centrar en les mascaretes, que és el que sí que podíem col·laborar, i amb això ens hem centrat. Sé que bueno, des de diferents, tant del CAP com de la residència d'avi, sí que ens van dir això, que van justos de material, però suposo que les necessitats bàsiques es tenen cobertes. L'altra cosa és a la població en general, però clar, nosaltres ja ens hem centrat només en el tema mascaretes, que és el que podem fer des de casa.
Molt bé, doncs en aquesta teva actitud, aquesta disponibilitat que ens has demostrat, que també vas participar ahir al programa de Ràdio Falset de resum de la setmana. A veure, tu, des del teu punt de vista de regidora, Núria, des de la ciutadania, participació i benestar social, quins canvis has notat des d'aquestes setmanes, des de que hi ha l'alerta excepcional?
Realment hi ha un canvi, i aquest canvi s'ha notat i moltíssim, perquè bueno, és una situació excepcional i aquestes situacions treuen també, crec que és el millor de les persones, no? I en tema de voluntariat, de seguida ja se'ns van oferir, han fet una xarxa, Falset, una xarxa de voluntaris per cobrir les necessitats bàsiques de la gent que no pot sortir, la gent gran bàsicament o gent que pel que sigui doncs no tenen mobilitat. I els voluntaris no ens va costar gens d'aconseguir-los i bueno, tenim un grup maquíssim que disposats a tot. I el tema mascaretes, doncs també, sense quasi bellugants massa, han sortit voluntaris de tot arreu i la gent més que disposada a col·laborar. I sí, i tant, s'ha notat un canvi molt important i crec que aquesta situació marcarà un abans i un després de les relacions entre els falsetans, i tant que ho sé, és el que penso. I quan tot això s'acabi, donar les gràcies a tots i ho hem de celebrar com sigui, perquè ostres, aquests dies s'ha demostrat que sí, que es pot comptar amb la gent i que quan se necessita tothom respon.
I repeties que tot està bé.
Seguim amb el nostre programa aquí a Priorem Priorat, Ràdio Falset. Després d'entrevistar la regidora Núria Borràs de l'Ajuntament de Falset, tenim amb nosaltres l'entrevista amb Pere Pallejà Llop, soci fundador i secretari de l'Associació Micològica del Priorat. També ens explicarà les activitats telemàtiques que han dut a terme durant aquest temps de confinament a la nostra comarca. Bon dia, Pere. Avui, dia 6 de juny, reiniciem aquí els programes de Ràdio Falset, Priorem Priorat. Des de Priorem Priorat, ens pots dir, com a president de l'Associació de Micologia del Priorat, quines intencions teniu a partir d'ara?
Bon dia. Moltes gràcies al Centre d'Estudis del Priorat per les iniciatives que té i obrir-ho a la participació de la ciutadania. Volia explicar, bueno, les xerrades o videoconferències i tallers que han fet de manera online amb el senyor Miquel Viernès, naturòpata i membre de l'associació Qualivida, en les que s'ha tractat el tema de les herbes, les plantes i els remeis tradicionals del nostre entorn. No? Tenim unes plantes que s'han fet servir a part de per la part ornamental i aromàtiques a la cuina, pues també per a utilitzar-les en remeis tradicionals per ajudar-nos en el nostre funcionament del dia a dia. Bé, aquestes xerrades del Miquel Viernès, la idea és fer un projecte més ampli, que anirem avançant més detalls conforme el tinguem més ja més ben treballat, més ben estructurat, però la idea és seguir treballant dins del coneixement, dins de la participació ciutadana i amb la col·laboració de l'Associació Qualivida i a la llarga amb l'implicació de les institucions locals i comarcal. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Aquests tallers i conferències d'herbes remelleres i plantes de la medicina tradicional del nostre entorn era un formava part d'un taller presencial que s'havia de fer durant la plantada de l'arbre a Falset el mes de març, però per l'emergència sanitària i la crisi del Covid-19 no es va poder celebrar. I bueno, hi participaven el Club Excursionista Priorat, el Centre d'Estudis Falsetans, que ja fa molts anys que remou tot el tema de les plantes i les herbes del nostre entorn, i l'Associació Micològica Priorat. La idea és seguir treballant en aquesta línia, pel coneixement, que la gent pugui tindre pues, coneixement sobre aquestes plantes i herbes, i també pues, sigui un atractiu i un recurs més a nivell gastronòmic i turístic.
Bé, aquí a Priorem Priorat, Ràdio Falset. Hem entrevistat a Núria Borràs i a Pere Pallejà. Ara, tot seguit, tindrem dues persones que durant tot el confinament, en el cas de Joan Andreu Torres, ha enviat un joc de màgia diari que nosaltres l'hem passat al grup de suport a les famílies, més que alumnes són fills i filles, que els ajudem a les tasques escolars de casa a l'Institut Martí Franquès de Tarragona directament, però a la ve del confinament ho han fet a nivell telemàtic i amb això ens ha servit per també animar a les famílies, fer un joc de màgia, en el cas de Joan Andreu Torres, i en el cas de Concepció Torres, de tant en tant, un conte que es podia escoltar en família i després explicar d'uns als altres, també entre pares i mares i fills i filles, i també en alguns casos avis i àvies. Bon dia, Joan Andreu. Primer de tot, agrair-te la teva col·laboració d'enviar cada dia un joc de màgia. Perquè els jocs de màgia, i sobretot la màgia, també forma part de la il·lusió dels infants i també per la pau. La màgia és indispensable, sempre dependrà de les persones i les nostres intencions. Per tant, us t'agraeixo i m'agradaria que ens expliquessis una mica, en quatre paraules, el que ha suposat aquests 85 dies de confinament.
Bon dia. Aquests dies de confinament han resultat per mi uns dies, al començament, una miqueta de dificultats per anar-t'hi adaptant, però una vegada superada aquesta primera etapa, ha suposat també poder, doncs, d'alguna manera, dedicar més temps a les meves aficions. Jo soc ja una persona jubilada, i per tant m'ha permès això, doncs, poder, doncs, llegir llibres, poder dibuixar i pintar, i sobretot també les aficions meves que quan era professor feia amb els alumnes era, doncs, fer els trucs de màgia. Això també m'ha permès penjar cada dia a YouTube un truc per anar d'alguna manera creant il·lusió a tota aquesta gent que estem tancats tots aquests dies. També, evidentment, m'ha permès poder, doncs, dedicar-me i cuidar de les persones que tinc al meu voltant. Moltes gràcies i cuidem-nos i cuideu-vos.
Bon dia, Concepció Torres, responsable de la coordinació pedagògica de la Universitat Rovira i Virgili. Què t'ha suposat aquest confinament que avui complim, avui dia 6 de juny, en aquest programa Priorem Priorat, que s'ha iniciat a partir de les 11 del matí? Què t'ha suposat aquest confinament? Què voldries traslladar des del món de la pedagogia i, sobretot, un agraïment perquè la teva voluntat i voluntariat que has fet a les xarxes dels contes que ens has explicat i que també has ens donat suport motivacional. Com t'ha anat aquests dies?
En primer lloc, moltes gràcies per deixar-me participar en aquest programa. I realment el confinament suposo que per tothom, sobretot al començament, ha sigut dur perquè ens han hagut d'acostumar a uns hàbits que no teníem i sobretot els infants, encara més, juntament amb les famílies. Però crec que ha sigut un repte per tothom i que cada un s'ha anat organitzant de la millor manera. Totes les eines que s'han donat des de pedagogia, des de psicologia, des de mitjans de comunicació, jo crec que ens han ajudat a portar-ho d'una forma més lleu, no? Potser no tan contundent com la gent, no? Que potser ha hagut de patir aquesta malaltia i els que de moment no l'hem hagut de patir, doncs, bueno, ens hem organitzat. Hem tingut moltíssima feina, moltíssima feina virtual, sobretot pel que fa a la universitat i els ensenyaments que hem hagut de continuar treballant. Nosaltres no hem parat, jo diria que hem treballat encara més que abans, perquè a tota hora tens l'ordinador sobre la taula engegat i quasi bé a punt per respondre, però en definitiva crec que ho superarem entre tots i cada un ha buscat una manera, no?, de portar aquest confinament. El meu ha sigut els contes, no?, explicar contes, més o menys en personatges, gravar-los i compartir-los a la xarxa perquè tothom en pugui gaudir, tant grans com petits. Per tant, jo crec que ha sigut, bueno, un esforç per tothom, però que a poc, doncs, tornarem a la normalitat. Serà llarg encara, però hi hem de ser conscients d'això, evidentment, i de continuar amb les precaucions fins que realment hi hagi una cura, no?, que ens faciliti una altra vegada el no sé si retornarem exactament al que estàvem, perquè el que hem viscut aquests dies, tothom jo crec que també ho ha utilitzat per reflexionar i per buscar, no?, noves mesures per viure millor, per respectar l'entorn, per respectar la natura, jo fins i tot diria per respectar els infants, perquè si veiem que han après a treballar d'aquesta manera vol dir que són unes persones que saben adaptar-se molt bé a aquestes necessitats i a les realitats que se'ls hi presenta. Igualment els nostres joves, perquè, bé, doncs els hi ha tocat viure aquest entorn i això no ha sigut fàcil, no? Jo penso ara en els alumnes de la universitat, però en definitiva, doncs, bueno, tothom s'ha adaptat i s'ha posat a treballar. Jo diria que ens hem arremangat tots per afrontar aquesta situació i continuar, no? I continuar de la millor manera possible. Així que ànim a tots, gràcies a la Ràdio Falset, i també a continuar treballant i a motivant a tothom, primer perquè respecti totes les ordres que ens donguin sobre el tema sanitari i després animar-nos a poquet a seguir treballant i a sortir a passejar, etc, etc. I per tant, doncs, aquesta seria una mica el meu missatge i la meva reflexió, no? Gràcies.
Des del 13 de març fins avui ens hem dedicat a nivell de voluntariat social a atendre l'observatori de les xarxes socials i fer suport motivacional a les xarxes socials en general, xarxes més efectives, familiars, amistoses, xarxes solidàries que s'han creat de cara a resoldre problemes de la ciutadania, que es diuen xarxes solidàries, o xarxes costureres, de costureres que eren per fer principalment mascaretes o en alguns indrets s'han fet bates. De totes maneres, aquest observatori de xarxes socials de Catalunya i Andorra, principalment, a part d'altres indrets d'Espanya i Hispanoamèrica, ja que sabent castellà, és a dir, el que diuen a fora l'espanyol, sabent espanyol te pots comunicar arreu d'Hispanoamèrica. Amb totes aquestes xarxes, doncs, hem estat fent un treball. Hem de dir que avui comencem el nou programa Priorat en Priorat, avui dissabte, dia 6 de juny, i tenim ja a l'agenda del Priorat diverses activitats que durant aquest període, des del 13 de març, han estat telemàtiques i digitals, en col·laboració i fent difusió d'iniciatives del Centre d'Estudis Falsetans, de l'Associació Micològica del Priorat, també de la Centre d'Estudis del Priorat, que també han fet jornades telemàtiques, amb Miquel Biarnés, naturòpata, que fa explicacions i tracta temes de les herbes medicinals, per exemple. Doncs ara, tot seguit, explicarem les nostres activitats telemàtiques obertes a l'agenda del Priorat. Ara, tot seguit, parlarem sobre l'agenda del Priorat, l'agenda que fa 5 anys es va posar en marxa, el 2015. Nosaltres també vam ser del moment que es va fundar. I ara ja portem 5 anys. En aquests moments, la nostra agenda del Priorat està com a impulsors culturals estem, i està avui el nou programa de Ràdio Falset, Priorat en Priorat, d'avui dia 6 de juny. Estem teleplanificant internacionalment fins al diumenge dia 21 de juny Priorat en Priorat, amb relacions arreu de Catalunya, Andorra i fora de l'estranger, a nivell internacional. També fins al 22 de juny, nou termini per al lliurament de treballs i telereunió oberta a l'Arxiu Comarcal del Priorat per a la publicació de la portadora del Centre d'Estudis del Priorat del 2020, a poder ser, i els treballs que no puguin ser el 2020, el 2021. Per tant, es fa una crida a tothom, que tota persona estudiosa que investigui sobre temes socials i històrics de la comarca pot presentar ja treballs de recerca a l'Arxiu Comarcal del Priorat i també a nosaltres. També hi ha temps fins al 22 de juny i després tenim en marxa el primer curs telemàtic en espanyol, que és un curso abierto, permanente, hispanoamericano, sobre Entra en tu talento. Aquí s'explica el que és el talent de les persones, El talent des de la perspectiva del teòleg i filòsof Joan Baptista Manyà, que va fer un estudi psicològic del talent en l'any 1936 i el 1948, i es basa en el sentit comú. Per tant, es tracta d'un curs que pretén que les persones ens donem compte de la nostra consciència, que siguem conscients del nostre propi talent i com el podem nosaltres desenvolupar. En aquest curs s'ensenya la tècnica del silenci interior, que és per tindre més autocontrol mental de la persona i aprendre més, a més de poder decidir a nivell personal, en família o en colla, temes de millora des de les pròpies decisions. Per tant, es pot apuntar, està obert, és un curs obert i permanent, i es farà un resum i una exposició del tema el proper 11 de juliol de forma telemàtica o de forma presencial en segons les situacions del moment. I seguim aquí a Priorem Priorat, Ràdio Falset. Aquí la informació a la nostra agenda del Priorat. Nosaltres, per tant, a nivell de WhatsApp, per exemple, se pot treballar a nivell de la parla oral amb persones a distància. En aquest cas, una persona que vol aprendre català de Mallorca. Utilitzem el sistema Coppel de cooperació per iguals, però per aprendre, i sobretot aprendre, és a dir, aprendre formes que després ho puguis aplicar durant tot el dia. En moments que tu puguis, en situacions que tu et vagin bé, poder fer-ho. I li diem dianes, que vol dir la D, diàleg, i identificar la paraula que ens costa, la abastar d'exemples creatius a partir de noves frases, de la nova paraula que volem incorporar, notificar en un paper per tindre organitzat i poder visualitzar, no sols oralment, sinó visualitzar la paraula, després entrenar en qualsevol moment, anar entrenant, repetint, imitant i fent creativitat a la vegada, i finalment veure que sumes el teu potencial lingüístic. Doncs això és el que fem a nivell de voluntariat lingüístic a favor de la parla oral en català. Domino els sons i arrufo el nas quan veig comportaments que m'han semblat del tot. Ara, tot seguit, parlarem sobre el que suposa saber plantes medicinals, que les podem trobar arreu del terme d'aquí del Priorat, i més que res també destacar i agrair la col·laboració de Josep Ramon Prats, prioratí i, a part de músic, un gran coneixedor de les plantes medicinals. Aquí Josep Ramon Prats ens facilita un document que està basat en el llibre de plantes medicinals anomenat el Dioscòrides de Renovado, escrit per l'eminent doctor Pio Font de Quer, i parla sobre el gram comú. És curiós que el gram comú, que tots coneixem i és una herba que més aviat la volem eliminar del camp i dels llocs, els horts i a vegades dels mateixos camins, resulta que el gram té finalitats medicinals. I ho explica molt bé. Si a algú li interessa, nosaltres podem fer arribar aquest document. És un document, per tant, que parla sobre les finalitats medicinals del gram comú per part d'en Josep Ramon Prats i Miró. También ha estado estos días en contacto en este proceso de confinamiento. Ha estado en contacto con José Miguel Moreno Martín, Buenos días, desde Madrid. José Miguel, ¿nos puedes decir en cuatro palabras a qué te dedicas? Porque, bueno, lo tuyo sería muy largo. Y nos gustaría también que nos expliques lo que es, lo que haces y que, cómo ayudas, porque tú eres un gran, una persona muy solidaria y una gran persona que te gusta que los demás mejoren. ¿Qué haces con la musicoterapia?
Hola, buenas tardes. Mi amigo y compañero José María Ferrán, yo simplemente os puedo comentar que la musicoterapia es una herramienta que yo trato y al paso de más de 35 años de explicar, de conocer, cómo reconocer la musicoterapia, qué utilidad tiene. Pues yo enseño a conocer la música que cada uno debe, no la que nos imponen, y esto es lo que me lleva a más de 35 años con la musicoterapia y la medicina natural, y más de 30 años dirigiendo programas de radio en diversas programas y emisoras. Actualmente continúo haciendo talleres, cursos, conferencias y estoy a vuestra plena disposición. La musicoterapia es una herramienta de trabajo que está a la altura de todos y para todos. Por eso yo ya reconocido como profesional dentro del Registro General de Profesionales de la Unión Europea, como profesional de la musicoterapia y los medios de comunicación, yo os puedo remitir y es lo que trato en todos estos conocimientos porque mi dedicación es de pleno, mi dedicación es porque me he entregado a mi vida de lo que yo estoy haciendo, porque eso me está dando calidad de vida, me da conocimiento y estoy expandiendo toda esta cultura y arte que hay un gran desconocimiento porque hablamos de salud y es la que menos atención tomamos. Por eso yo os implico a que conozcamos la musicoterapia, la medicina natural, conocernos a nosotros mismos, conocernos esa realidad que nos da un concepto de vida y un conocimiento de sabiduría. Por eso os implico musicoterapia y medicina natural.
Sé que sin guanyés la vida com volia mal estaria perdent. Que si ho tingués tot a la pas no sabria el que...
I acabem aquest primer programa després del desconfinament progressiu que estem vivint amb nosaltres, com és habitual, Maria Elena Morató, de l'Arxiu Morató Aragonès de Cornudella, que ens informarà de la situació actual.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquesta crisi del Covid també ens ha afectat a l'arxiu. Des del passat 7 de març que tenim les portes tancades i després de 3 mesos anem planificant una mica, adaptant-nos als esdeveniments i mantenint el compromís cultural amb el territori. A partir del mes de juliol tornarem a obrir, però només per visites prèviament concertades. I els dies que havíem fixat per les visites comentades del 2020, a partir del mes de juliol, queden amb les mateixes dates, l'únic que amb uns condicionants. Limitarem l'aforament a 10 persones, i oferirem 2 passis perquè ningú es pugui quedar fora. Un serà a les 10 del matí i l'altre serà a les 13 hores. Llavors, qui vulgui assistir a la visita comentada haurà d'inscriure's prèviament de manera gratuïta a través del correu electrònic de l'arxiu, indicant l'horari escollit i llavors rebran confirmació. Quan el programa de Cornudella Art i Paisatge el posposem fins al 2021. El cartell d'aquest any ja l'havia dissenyat l'escultora Begoña Uriarte, que havia estat la convidada de l'arxiu aquest any passat, 2019. Tanmateix, també és possible que que organitzem alguna xerrada de cara al mes de setembre o alguna entrevista com l'any passat, però aquesta vegada ho faríem a porta tancada i la matriem posteriorment a través dels nostres canals d'internet. En aquests moments encara estem elaborant l'adequació dels programes d'acord amb el que marqui una mica el teixit de turisme i econòmic de Cornudella. De tota manera, nosaltres anirem informant puntualment a través dels nostres canals, que, per exemple, a Facebook o a la pàgina web o l'Instagram que acabem d'obrir. Recordeu que les properes visites comentades seran el 4 de juliol i el 15 d'agost amb dos horaris, a les 10 del matí i a la 1 del migdia, i que és necessari apuntar-se prèviament.
Avui reiniciem el programa Priorem Priorat aquí a Ràdio Falset, avui dia 6 de juny. Ha estat a partir de les 11 del matí que anem entrevistant. Entre nosaltres ara volem fer una pregunta al voltant del projecte de Justícia i Pau, que és sobre l'encíclica, que ara ha fet 5 anys de l'encíclica del Papa Francesc sobre ecologia integral. Com va la marxa d'aquest projecte de Justícia i Pau?
Hola, bon dia. Doncs va molt bé aquesta acció. Estem contents, ha tingut un gran ressò. Com bé dieu, doncs, des de Justícia i Pau, que som una entitat catòlica de defensa dels drets humans, conjuntament amb altres entitats cristianes catalanes, doncs hem engegat diferents iniciatives per commemorar el cinquè aniversari de l'encíclica Laudato Si, que és la gran encíclica ecològica del Papa Francesc, publicada el mes de maig de 2015, el 24 de maig de 2015, i que és una encíclica que vol promoure una ecologia integral. Doncs per commemorar això, nosaltres el que hem fet són bàsicament dues iniciatives, des de Justícia i Pau i aquestes altres entitats. D'una banda, doncs, al llarg de tot el mes de maig hem impulsat una cosa que hem anomenat Laudato Si cada dia, que consistia en que durant tots els dies del mes de maig divulgàvem al llarg de totes aquestes 4 setmanes, no? Doncs hem divulgat cada dia una frase, un missatge extret de l'encíclica, amb la intenció d'anar doncs, divulgant la immensa riquesa de continguts que té aquesta encíclica. I en segon lloc, i més important, el que hem promogut és un document de compromís públic per una ecologia integral. Un compromís públic que doncs, ja han signat més de 500 persones, 500 creients catalans, molts d'ells doncs, amb altes responsabilitats en institucions eclesials, com abats i abadesses dels principals monestirs, o presidents, directors de moltes altres de moltes entitats, institucions, fundacions, congregacions, no? I també persones a títol individual, persones algunes doncs, molt reconegudes o conegudes, no? Per exemple, doncs, les religioses Lucía Caram o la teresiana Vicky Molins, el pare Manel, el filòsof Francesc Torralba i un llarg etcètera. I l'han signat també més de 200 entitats catòliques de tot el país, entre associacions, moviments, congregacions religioses, parròquies, etcètera. Aquest compromís, doncs, el que conté, el que expressen els que el signen, és la seva intenció d'avançar personalment i col·lectivament en favor d'una conversió ecològica integral, que és el que reclama el Papa Francesc, una conversió ecològica integral, que vol dir doncs, un canvi en profunditat en la nostra mirada i la nostra relació amb la natura, per deixar-la de tractar com un objecte per espoliar i més aviat tractar-la com un do que hem rebut de Déu Pare, com a àmbit de la nostra vida. I, per tant, quelcom que hem de cuidar, que hem de conrear, que hem de respectar i que hem de permetre doncs, que tothom en pugui gaudir equitativament, que tots els pobles de la Terra puguin gaudir equitativament i les futures generacions també. No? I això inclou un compromís que s'expressa en el document també de restar propers i solidaris amb tots els pobles que arreu pateixen l'expoliació i la pobresa a causa del nostre model econòmic depredador i consumista, no? I un compromís per mostrar-nos propers i solidaris amb tots els col·lectius pobres i vulnerables, els sense terra, les persones sense feina, sense sostre, sense papers, refugiats, etc. No? A partir d'aquí, doncs, els signants ens comprometem a avançar cap a un nou estil de vida, un nou estil de vida més sostenible, més auster, més contemplatiu, no? I això es concreta en moltes coses. En el document, doncs, parla d'incorporar nous hàbits de vida, com per exemple, doncs, abandonar els combustibles fòssils, deixar d'utilitzar plàstics, reduir al màxim els residus, prioritzar sempre que puguem el transport públic o en comú, apostar per les finances ètiques, apostar per l'economia social i solidària, etc. No? Aquest compromís és obert a tothom que el vulgui signar, encara, és obert a qualsevol persona, entitat, comunitat, etc. No? A la nostra web, www.justiciaipau.org/ecoparròquies. I, per tant, doncs, desitgem que més persones i institucions, doncs, puguin sumar-s'hi. Eh? I així, doncs, entre tots, contribuir a animar a totes les comunitats cristianes i a totes les persones de bona voluntat a avançar junts cap a un nou model de civilització, un nou tipus d'economia, una nova manera de viure, que recuperi l'equilibri amb la natura, un equilibri que mai haguéssim hagut de trencar, no? I anar construint així junts un món més just, un món més fratern. Desitgem que els moments que vivim a causa de la pandèmia mundial, doncs, puguin ser també un senyal i una motivació que ajudi a la humanitat, doncs, a canviar, a fer finalment aquest gir, un gir que és urgent i necessari per respectar la naturalesa. No? Moltes gràcies.
Bé, ens acomiadem aquest programa després de la situació d'alarma que hi ha hagut, confinament, i ara en aquest desconfinament progressiu. Ja el proper programa ja estarà pel mes de setembre. Esperem que aquest estiu estigui ple d'il·lusió, que puguem divertir-nos, fer esport, fer les nostres ambicions sense problemes. Esperem també que el mes de setembre se pugui fer la reincorporació a la nova normalitat també de la tardor, amb tranquil·litat. Doncs res més, fins al setembre. Bon estiu i endavant, endavant. Resistirem, avançarem. Priorem, priorat. Radio Falset. Jo voldria quan tinguéssim tot.